Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui divendres 1 de març de 2013. Us parla Francesc Callau. Avui la informació local ve centrada en les notícies que apunten que la setmana que ve els primers clients de gas natural a l'Ametlla de Mar ja tindran el subministrament. I per altra banda també diferents temes relacionats amb l'actualitat de la jornada de pesca-turisme que acull avui l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya. Comencem.
Des de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, s'ha organitzat una jornada tècnica sobre pesca-turisme a l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, que té lloc al llarg d'aquest matí. A les 11 estava prevista la ponència Mar Legal i Situació Actual a càrrec d'Alfons Beltrán, professor de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya. A les 12 del migdia té lloc la ponència de la mà de Frederic Valls, director de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, titulada Models d'Explotació i Activitats. Finalment, a 13:45 hi ha prevista la ponència Interpretació del Patrimoni Marítim a càrrec de Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós. Escoltem a Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme.
Degut a la creació per part de la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya de la normativa, de la nova normativa de pesca, turisme i turisme pesquer, vam creure convenient, des de Turisme de l'Ametlla de Mar, crear una jornada informativa adreçada al sector públic i privat. Estan invitats o invitades totes les oficines de turisme de Catalunya en port, totes les empreses nàutiques o relacionades amb el món nàutic, així com totes les estacions nàutiques de Catalunya. Durant aquesta jornada s'explicarà per part dels encarregats, els representants de la Direcció General de Pesca, el funcionament i l'aplicació d'aquesta nova normativa.
Els dies 2 i 3 de març es realitzarà una segona jornada sobre pesca-turisme amb una vessant més formativa destinada al sector pesquer. La pesca-turisme, regulada per la Generalitat per decret l'any 2012, té com a fita permetre al sector de la pesca, del marisc i de l'aqüicultura assolir una diversificació i millora econòmica, la promoció dels seus productes i, alhora, l'apropament a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la gastronòmica, la tecnològica o la social. També ha de servir per revaloritzar-ne els productes i els diferents oficis relacionats. El delegat a Tarragona de Gas Natural Distribución, Francesc Xavier Oliver, ha avançat en una entrevista a la Cala RTV que la setmana vinent es començarà a donar servei als primers clients de l'Ametlla de Mar. La resposta comercial, segons Oliver, ha estat molt satisfactòria, ja que la companyia a hores d'ara compta amb 420 clients al municipi. El desplegament de gas natural a l'Ametlla de Mar es realitzarà amb dues fases i un total de prop de 8 quilòmetres de canonada al llarg del nucli urbà. Ara que la primera fase està a punt de finalitzar-se, s'encetarà una segona fase que s'estendrà a la zona compresa entre el carrer Vall-de-Pijoan i el carrer Major. En aquesta segona fase es sumaran prop de 3.000 metres de canonades als 5.500 ja desplegats. Oliver ha destacat que Gas Natural ha invertit a l'Ametlla de Mar 700.000 euros en desplegament de la xarxa i 220.000 en la planta satèl·lit, i és que l'empresa ha posposat l'arribada d'un gasoducte al municipi i ha optat per la ubicació d'una planta provisional de gas natural liquat. D'altra banda, el delegat a Tarragona de Gas Natural Distribució, Francesc Xavier Oliver, ha remarcat que el gas natural és una opció energètica que aporta estalvi i comoditat. L'escoltem.
Gas natural és un combustible que enfront als tradicionals és molt més econòmic i econòmicament molt fort, no? Estem parlant que, per exemple, enfront una calefacció elèctrica, doncs estem parlant de que es pot fer un estalvi entre el 25-45%, enfront el gasoil del 15-37%, propà 12-27%, en funció dels consums, no? I enfront el butà, depenent del consum, també som econòmicament forts, però també aquí hi ha un ingredient de comoditat, no? A l'hora de, doncs, tens el gas quan vols i té aquest poder d'haver-te, no? La comoditat.
Oliver ha remarcat que els interessats en rebre informació només cal que es posin en contacte amb el gestor a la zona, que és el senyor Toni Abelló, al telèfon 629-058-977 o a través dels diferents comercials que recorren els carrers del municipi. Gas Natural executarà enguany al Camp i l'Ebre diversos projectes amb una inversió total prevista que s'eleva als 12,58 milions d'euros. Gas Natural subministra actualment a 49 municipis i a finals del 2012 va assolir els 156.759 punts de distribució, 4.772 més que en l'exercici anterior. Pel que fa al consum, la demanda de gas va augmentar l'any passat, especialment en la indústria, 12,8%.
I ara entrem en els temes de caire territorial, perquè Protecció Civil manté la fase d'alerta del Pla Especial per Inundacions a Catalunya, Inuncat, davant de les pluges intenses d'ahir dijous i avui divendres fins a la mitjanit, que poden provocar acumulacions de més de 100 litres en 24 hores i de fort onatge, que s'intensificarà amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada i que afectarà tot el litoral català també fins demà a la nit. D'altra banda, també es mantenen activades les prealertes dels plans Procicat per forts vents i Neucat per possibles nevades al nord i al sud del país. Dir també que la Direcció General d'Urbanisme estudia fórmules que permetin emparar legalment els més de 50 habitatges construïts al Canà Platja amb llicències il·legals entre el 1997 i el 2003. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, ha proposat abordar de forma racional la situació mitjançant una possible revisió del plantejament per evitar que el consistori hagi de fer front a una cascada de sentències com la que obliga a enderrocar els 32 habitatges de la promotora Turov. Precisament sobre el cas d'aquesta promoció, s'ha explicat que el govern no té cap marge de maniobra per evitar la demolició i ha instat el consistori a donar compliment a la resolució judicial. Ramon Bonastre, secretari d'Empresa i Ocupació, ha citat al llarg del dia d'avui a la direcció d'Ercros per mantenir una reunió a la seu del Departament d'Empresa per parlar sobre les possibilitats de trobar una solució almenys traumàtica possible pel tancament de la planta de Flix. Bonastre ha explicat que, tot i que la Generalitat, a partir de l'entrada en vigor de la reforma laboral, ja ha perdut la categoria d'autoritat laboral en la tramitació d'expedients de regulació, el fet de que una localitat petita com Flix pugui rebre uns 250 llocs de treball directes i indirectes en una població on treballen 750 persones obliga a la Generalitat a intentar buscar una solució. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que hauria comès 15 robatoris en ajuntaments, domicilis i empreses de les Terres de l'Ebre. L'operatiu policial va concloure el passat 19 de febrer amb la detenció de 10 persones, 3 de les quals ja han ingressat a presó, acusats de delictes de pertinença a grup criminal i robatori amb força o receptació. La resta han quedat en llibertat amb càrrecs. Així mateix, es van efectuar escorcolls en 6 domicilis de les poblacions de Tortosa, Roquetes i Sant Carles de la Ràpita i han estat recuperats gran quantitat d'aparells electrònics, informàtics i eines procedents dels robatoris. La Casa del Vicariat, una planta baixa annexa al Palau Episcopal de Tortosa, ocultava sota el terra una de les troballes arqueològiques més rellevants de les últimes dècades a Tortosa. Es tracta d'un podi que formaria part d'un edifici públic de grans dimensions datat a l'època de l'Alt Imperi Romà, abans del segle II de la nostra era. La troballa va tenir lloc arran d'unes obres de manteniment i ha permès deixar a la llum un tram del mur de 3 metres de longitud per més de 2 d'altura, sense que encara s'hagi pogut arribar als fonaments. Per als arqueòlegs, l'aparició de l'estructura confirma definitivament la rellevància administrativa i econòmica de la ciutat durant l'època de dominació romana. I ara, els esports. La informació esportiva aquest cap de setmana ve marcada pel clàssic entre l'Ametlla de Mar i el Perelló a la tercera catalana de futbol. Els dos equips arriben de manera molt diferent. Els perellonencs reben els caleros en el partit de la màxima com a líders de la categoria i fent una de les darreres millors temporades. Pel que fa a l'Ametlla de Mar, arriba al camp de la Vinyeta del Perelló amb urgències, donat que és 13è a la classificació amb 23 punts, a només 2 punts de les posicions de descens directe. Els de l'Ametlla de Mar, a més, arriben amb baixes. Cal és una baixa ja concretada de Xavi a la defensa, a la que s'haurà d'afegir també la de Miquel al mig del camp. I, en tot cas, sí que és una bona notícia que recupera també a l'Àngel per a la mitja de l'equip. Qui encara serà dubte fins a l'últim moment del partit serà l'Héctor a la defensa, després de tenir problemes físics des de fa un parell de setmanes. Així, destacar, doncs, la importància d'aquest partit per tots dos equips, pels perellonencs, per mantenir una primera posició a la classificació davant de l'Olímpic Móra d'Ebre i el Flix, que estan automàticament al darrere, i per als caleros, pues, la possibilitat de mantenir aquestes distàncies respecte a les posicions de descens directe, sobretot després de la derrota a casa inmerescuda del passat cap de setmana per 0-1 davant de l'Ulldecona. L'entrenador de l'equip, Narcís Labòria, ha parlat precisament d'aquest partit i del que cal tenir en compte de cara al diumenge a la tarda.
Bueno, pues el Perelló davant té jugador que, bueno, que és el pitjor de la categoria, i bueno, com vam fer aquí baix, pues, intentar que no li arribin pilotes, no hem de fer un marcatge especial amb ell, però tapar molt bé totes les possibles línies de passe que li puguin arribar, perquè al mig del campus té jugadors amb molta experiència i que en qualsevol moment te poden fer passades molt, molt complicades per a aquest home que tenen davant. I alguna arribada de segona línia, que tenen jugadors amb molta arribada també. I bueno, en principi, la part més fort del Perelló és mig del camp i davantera. El que passa que, pues, bueno, la defensa ajudant als millors, tenen un equip molt, molt compensadet i el que hem de fer, pues, és el que estem acostumats a fer contra equips d'estos de la part alta, que almenys intenten jugar una miqueta al futbol. I nosaltres, pues, bueno, fer la nostra, intentar no deixar-los fer res amb ells del que sabem que ens poden crear perill, i aprofitar les que tinguem, que segur que en tindrem, però clar, les hem d'aprofitar.
Així doncs, l'interès està servit aquest diumenge a les 4 i quart de la tarda al camp de la Vinyeta del Perelló. Perelló, l'Ametlla de Mar. La resta de la jornada és la següent: Móra la Nova Atlètic, Aldeana, Tivenys, Pinell, Santa Bàrbara, Camarles, Atlas Tortosa, La Sénia, Flix, Campredó, Ulldecona, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja, Deltebre, i Olímpic Móra d'Ebre, Vilalba. I, com sempre, tenim una jornada interessant pel que fa als equips de futbol base de l'Ametlla de Mar. Alguns d'ells s'enfronten ni més ni menys que al líder de les seves respectives classificacions. Aquest és el cas del juvenil, que s'enfrontarà aquest dissabte a partir de les 6:30 de la tarda aquí a casa davant de l'Amposta. Els ampostins són líders amb 39 punts i els caleros són setens amb 22. Estem parlant del juvenil A de l'Ametlla de Mar. Per tant, difícil compromís pels homes de Mar Vilabrú. Si parlem del juvenil B, els de l'Ametlla de Mar també ho tenen complicat, encara que no tant, donat que la diferència és a la classificació molt curta. Els de l'Ametlla de Mar juguen al camp de l'Escó, ho fan diumenge a les 12:15 i davant de l'Escó B, un equip que se té amb 19 punts, mentre que els caleros són cues a la classificació amb 10 punts. Anem a la categoria cadet. Els de l'Ametlla de Mar juguen aquest dissabte a les 12 del migdia al camp del líder, al camp de l'Ulldecona. Els del Montsià són líders amb 41 punts i els de l'Ametlla de Mar són sisens amb 20. 21 punts de diferència, per tant, complicat també per al cadet de l'Ametlla de Mar. En categoria infantil, la cosa està més de cara als caleros, donat que el seu rival és la Rapitenca D, un equip que va setè, mentre els caleros, dins de les posicions de promoció d'ascens, són tercers amb 28 punts. El partit es juga aquest dissabte al camp de la Rapitenca a les 14:15. Si parlem de la categoria Leví, a la segona divisió, l'Aleví A de l'Ametlla de Mar juga contra el d'Ertusa. A Tortosa aquest dissabte a les 12:30. Els caleros són cinquens amb 31 punts, molt a prop del líder, mentre que el d'Ertusa és 11 amb 12 punts, de cara per als de l'Ametlla de Mar. Baixem a la tercera divisió a Leví i els caleros juguen aquí a casa, concretament en categoria a Leví. El B de l'Ametlla de Mar juga a les 10 del matí davant del Camarles. Els caleros són segons amb 48 punts. El Camarles és 11 amb 19. Per tant, molta diferència i un partit a priori gens complicat per l'Aleví B de l'Ametlla de Mar. I si parlem de l'Aleví C, té jornada de descans, recordem que és 11 amb 16 punts a la classificació. I ara on anem? Als equips de futbol base no federat. En categoria Benjamí, el Benjamí Dorades s'enfrontarà aquest dissabte a les 9:45 del matí al Delta de l'Ebre Lila. Els caleros són sisens amb 9 punts. El Delta de l'Ebre Lila és quart amb 24 punts. Per tant, la diferència a la classificació en quant a posicions no és molta, però sí en quant a punts, tot i que recordem que els caleros tenen fins a 3 partits ajornats. Si parlem de la categoria Llobarrets, els de l'Ametlla de Mar tenen miniderbi, concretament davant del Perelló, un partit que es jugarà a les 11:30 del matí d'aquest dissabte. El Perelló és tercer amb 25, els Llobarrets són cinquens amb 23, per tant, més interès i més disputa per la classificació, impossible. I per últim, tenim els prebenjamins, els dos equips en la mateixa classificació, amb dos compromisos que es disputen a casa. Els primers seran els Saitonillos, a les 10:45, davant del Camarles Grana. Els Saitonillos són setens amb 17, el Camarles Grana és desè amb 14. Molta igualtat de punts i de classificació. El mateix passa amb els Llucets, que a les 11:45 rebran el Delta de l'Ebre Taronja. Els de l'Ametlla de Mar són quinzens amb 6 punts. El Delta de l'Ebre Taronja és 17è amb 3 punts. Per tant, una nova oportunitat per a que els Llucets puguin sumar 3 punts i una nova victòria. I si parlem ja de l'últim partit, en categoria Patufets, els Xipirons juguen aquest dissabte a les 11 al pavelló de Remolins de Tortosa davant del Tortosa. I aquest cap de setmana continua el campionat Costa Daurada de futbol sala, tot i que, atenció, canvien l'hora. Suposem que per la celebració del Madrid-Barça, la competició al poliesportiu començarà a les 6:30 de la tarda. Recordem que en la jornada anterior hi van haver moltes sorpreses en els resultats i que la classificació, tot i que pareixia que es podia apretar encara més, es va quedar, si fa o no fa, igual. El supermercat Punt de Trobada, que descansava la jornada següent, s'incorpora en aquesta jornada sense haver perdut aquest lloc de privilegi a la classificació, després de que la Xarranca no pogués guanyar a Barancla i després de que també el Cortijillo donés la sorpresa davant Coafer. Així, els partits previstos aquest cap de setmana són els següents. A les 6:30, Coafer, Bar el Niño. A les 7:30, Bar el Cortijillo, La Xarranca. I atenció al partit, a les 8:30, Barancla, Punt de Trobada. Descansa en aquesta jornada l'equip del restaurant Tomaset. I per últim, també al poliesportiu, destacar que aquest diumenge, al llarg de tot el matí, hi haurà competició del Campionat de Catalunya base de Twirling Baiton, amb la participació de 150 atletes d'arreu de Catalunya d'entre 6 i 12 anys, amb un total de 9 equips que estaran representats. Per tant, el diumenge, atenció a tots els que agradi aquesta activitat, Campionat de Catalunya base de Twirling Baiton al poliesportiu municipal Galetet. I ara és moment de repassar en titulars el contingut d'aquest informatiu. L'Ametlla de Mar és la seu d'una jornada sobre pesca-turisme a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya. La jornada, que té lloc al llarg de tot el dia d'avui, està destinada al sector públic i privat, és a dir, a empreses vinculades a les estacions nàutiques, les mateixes estacions i les àrees municipals de turisme. Gas Natural dona servei als primers clients a l'Ametlla de Mar la setmana vinent. Gas Natural, acabada la primera fase de desplegament, té previst realitzar-ne una segona que durarà 2 mesos aproximadament. En aquesta segona fase sumaran 3.000 metres més de canonades als 5.500 ja desplegats. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses i mala mar fins la mitjanit d'avui divendres. Urbanisme estudia fórmules per regularitzar les més de 50 llicències il·legals d'Alcanar Platja. Treball cita avui a la direcció d'Ercros per parlar sobre l'expedient de regulació de la planta de Flix. Els Mossos d'Esquadra desarticulen un grup criminal que robava en domicilis i edificis públics de les Terres de l'Ebre. Descobreixen les restes d'un edifici públic romà en un immoble annex al Palau Episcopal de Tortosa. I en els esports, màxima expectació davant el derbi territorial que jugaran aquest diumenge a la tarda al Camp de la Vinyeta, el Centre d'Esports del Perelló i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar en hores baixes. I en el futbol base, compromisos com cada cap de setmana, però n'hi ha dos importants que juguen contra el líder. Per tant, compromisos importants i també interessant la jornada que aquesta setmana comença a les 6:30 de la tarda del futbol sala Costa Daurada al Poliesportiu Municipal Galetet. I per últim també un apunt, Campionat de Catalunya de Twirling, diumenge, al nostre poliesportiu. Res més, us ha parlat Francesc Callau a control de l'estat Imme Brull. Amb precaució en les pròximes hores, sobretot recomanacions a l'hora de passar per barrancs i torrents i sobretot, com diem, precaució. Bon cap de setmana.